I ara, com cada divendres, tenim en nosaltres a Santi Cortells, el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
De què anem a parlar avui, Santi?
Pues mira, és en la pedagogia, en la didàctica, sempre hi ha moltes tendències, moltes modes, no? I era, és una manera, el que anem a parlar avui, d'intentar esclarir que de vegades no són més que això, que són modes, i de vegades també tenen un fonament. Avui volíem parlar, o voldria parlar, del que es coneix com el mètode Montessori, no? Avui en dia he vist jo que comercialment tot és Montessori. N'hi ha un llit Montessori, n'hi ha un lavabo Montessori, n'hi ha xocs Montessori de tot tipus, i moltes vegades és veritat que n'hi ha més de comercial que de realitat en tot això. Encara que volia explicar, no? Per exemple, darrerament vas llegir sobre els llits Montessori, no? Que no tenen barrera, estan arran de terra, s'estimula la vista en els colors, el tacte, coses així, però que també hi havia algunes crítiques quant a la seguretat d'aquests tipus de llit. Però al mateix temps, molts d'aquests elements no els va dissenyar Montessori directament, no? Estan basats, diuen, els que els fan, en la filosofia Montessori, però això és la interpretació comercial que ells fan, no?
La pujada del cavall, perquè està de moda.
Efectivament. I a la gent que té xiquets menuts, jo he vist fins i tot una notícia fa poc, que te la vaig enviar, de pares que s'havien traslladat de ciutat a una molt més lluny pel mètode que utilitzava l'escola. Vull dir que això és veritat que per a la gent és importantíssim, perquè vull dir, està el futur dels teus fills, no? en això. Aleshores, volia una miqueta explicar, fer un resum de en què consistís el mètode Montessori, i si voleu també finalment acabaré en algunes crítiques a este mètode i la meva opinió.
Home, clar.
El mètode Montessori, el seu objectiu, el seu fonament, és encoratjar l'espontaneïtat de l'infant, del xiquet. I aleshores es fa es crea un ambient que està especialment adreçat al que s'anomena una educació oberta. Això va en contraposició, i en això sempre es diu, després parlarem de Montessori com a tal, com a persona, sempre es diu, es posa en contraposició l'escola tradicional, l'escola a la que es feien classes magistrals, en què el professor parlava i l'alumne era un simple receptacle d'informació, i mètodes com el de Montessori, que no és l'únic, vull dir, hi ha moltíssims més mètodes innovadors, de diferents. Una de les frases que li agradava dir a Montessori és que els millors mestres dels xiquets són els mateixos xiquets. Què sorgeix d'aquest mètode? Quins són els objectius fonamentals? Doncs, per exemple, facilitar el desenvolupament de la personalitat individual dels xiquets. Ajudar el xiquet a apropar-se a un món social i emocional. Les emocions en l'escola antiga no eren importants. Si estaves content, si estaves trist, tu has de fer la feina, punt. Tant se val que estigues content. Sí. Vull dir, això és una innovació de Montessori molt interessant i que ha sigut molt positiva a l'escola moderna, no? A que els xiquets puguen desenvolupar la seva capacitat intel·lectual plena. L'autonomia del ser humà, no? A través de què? A través del xoc, és a dir, de activitats que desperten el seu interès, no? Que no siga una imposició, és a dir, el mestre diu que tu has d'aprendre això, punt. Montessori diu no, és un xoc, perquè si l'alumnat s'interessa per allò que està fent i no és el mestre diu, és l'alumnat vol aprendre. És a dir, és un mètode que canvia la filosofia, no? Després també, quant a l'elaboració dels materials, per això molta gent diu, això és filosofia Montessori, perquè ella se centra en els colors, la natura té colors, no és blanc i negre. Moltes vegades el paper és blanc, el bolí és blau o negre i punt, no n'hi ha més colors, no? Jo moltes vegades els ho dic als alumnes, quan estic explicant faig servir moltíssims colors. Ara la gent no m'està veient, però quan jo em subratlla i em prepara aquest programa, com pots veure, tinc moltíssims colors també, perquè això estimula, no? Ajuda a memoritzar, ajuda a aprendre, ajuda a recordar. Els sons, les dimensions, no és el mateix alt que baix, no és el mateix ample que estret. Rugositats també en les textures, és a dir, tots els elements que tenen els xiquets a classe, perquè han de ser tots llisos, poden ser rugosos, poden tindre diverses formes, els tons musicals, després també les gradacions, un color més fosc, un color més clar, tot això era innovació, efectivament, perquè s'havia treballat poc en l'escola, en l'escola tradicional, no? Bé, ella comença a fer aquests mètodes, i aquesta és una de les crítiques que ja introduiré, especialment pensant en xiquets en risc social de principis del segle XX, és a dir, xiquets pobres, no? Però una de les crítiques que se li ha fet a Montessori és que aquest mètode s'acaba aplicant més que res en escoles pagades, en escoles privades, en escoles, per tant, de gent que té una capacitat econòmica alta. És una de les crítiques perquè, clar, és el mateix el resultat en una família, diguem-ne, que està ben estructurada, que els pares es preocupen, que tenen diners i que per tant tenen totes les necessitats cobertes, que en una família que no té les necessitats cobertes, que passa fam, que està desestructurada, doncs evidentment no. Aleshores, què és el que fa que el mètode triomfe? L'estructura familiar o el mètode en si? És una de les crítiques que es fan, no? Però sí que és veritat que ella, que per ser una dona molt catòlica, ara parlarem d'ella com a tal, aquest tipus d'escola sí que és com una espècie de lluita contra els estaments més radicals, més conservadors, i ella, una escola que funda, que s'anomenava la Casa dei Bambini, sí que representa una autèntica evolució perquè es fonamenta en l'experiència, en el que es pot tocar, no? I no en cap teoria. Qui era Maria Montessori? Em crida l'atenció el nom Maria Tecla Artemisia Montessori. Ella viu entre el 1870 i falta el 6 de maig de 1952. Va ser educadora, científica, metgessa, psiquiatra, filòsofa, psicòloga, una catòlica devota, feminista i a més també humanista. Naix a Itàlia, a Chiaravalle, en el seu temps sempre s'ha comentat que una dona com a molt podia aspirar a fer de mestra, però sa mare, que era una mare que estava sempre inspirant i fent costat a la seva filla en tots els seus objectius, i el seu pare, que era militar, doncs formen una miqueta la seva personalitat, diuen, entre fermesa i ganes de canviar el món, no? Uh-huh. Ella fa els seus estudis a la Regia Escola Tècnica de Roma i després es llicencia en Medicina a la Universitat de Sapienza de Roma en l'any 1896, i una curiositat, és la primera dona que es llicencia en Medicina després de la Unitat d'Itàlia. Per tant, era una dona amb majúscules, de les que ens agrada comentar així. Va ser candidata 3 vegades al Premi Nobel de la Pau. Fixem-nos també, no, la motivació de la Pau, perquè les seues metodologies, el seu mètode, que abasta moltes coses, com he dit, està en contraposició de la rigidesa de les classes magistrals. És veritat també que sobretot se centra en l'etapa de primària, perquè moltes d'aquestes coses, quan s'intenten aplicar a secundària, doncs no funcionen o potser no es poden aplicar, que és una altra de les crítiques que també comentarem, no? Diu que el medi destinat al xiquet no hauria de poder influenciar sobre ell, sinó correspondre als seus desitjos. No hauria de ser formador. Quan donem forma a una cosa, com si fora l'argila, és una manera d'educar, i la manera d'educar de Montessori és revelador, és a dir, el descobriment per part del xiquet. És una filosofia, per tant, d'educació, que el que fa és convertir el mestre en un guia de l'infant en el seu camí d'aprenentatge, no en un dictador, en un guia. que li diu has d'anar per ací, has d'anar per allà, però que has de ser tu qui has de descobrir, no? Bé, també s'introduís en el temps, sobretot en els anys 50-60, comença a vindre ací al País Valencià. És curiós també perquè diuen que tenia una filosofia teosòfica. Ella creia en Déu i aleshores la seva manera d'entendre l'educació és agrupar els xiquets com si foren una gran família,
sí,
a imatge del que predica l'Església Catòlica, i aquesta gran família fa que la societat siga més justa, no? Perquè tots ens estimem als altres perquè formen part d'un grup, no? I això és molt important també en la seva manera d'entendre l'educació. Per tant, les personetes, les persones, millor dit, els educants, són capaces de detectar, de trobar el que volen aprendre perquè han tingut temps suficient per a desenvolupar la seva intel·ligència i buscar les seues pròpies respostes. Per això Montessori troba que els mestres no poden simplement limitar-se a donar informació en una gran quantitat, sinó preparar i motivar sobretot en un ambient adaptat als xiquets. I això també és una cosa, una innovació de Montessori. Fins aleshores donava igual si la cadira era gran o menuda. Era el xiquet el que s'havia d'adaptar. Si el xiquet no arribava a la cadira, doncs el xiquet es pujava i s'adaptava. Si el xiquet no en tenia, el xiquet es buscava la vida. Els que no arribaven se n'anaven a sa casa i doncs no aprenien ni punt, o s'havien d'esforçar més i se'ls suspenia i adeu. No, ara no, el que fa, i això és molt característic de la filosofia Montessori, i no és una cosa que sempre hagi sigut així. Les cadires menudes adaptades al xiquet o a la xiqueta, les tauletes menudes, és a dir, tot ha d'estar al seu nivell. I això sí que és veritat que Montessori, no només Montessori, molts altres mètodes, van ajudar a que es tinguera en compte a l'alumne com a centre de l'aprenentatge i no només al mestre, que com si fos un druida el que has de seguir i ja està, no? Aleshores, d'ahí venen probablement moltes altres coses posteriors, com l'aprenentatge per projectes, el projecte que és una activitat que em recorde ara, que és la caça del tresor, és a dir, que aprenguen a base de preguntes, de contestar preguntes. I el professor el que fa és dir-los on trobar les respostes a aquestes preguntes, però no dona mai les respostes, dona les preguntes, no? Per això l'infant, el xiquet, ha de ser el que busque contínuament en una escola que seguisca, torna a dir, la filosofia Montessori, perquè això és una altra de les crítiques també que s'ha donat, que hi ha una certificació on hi ha certificacions per a ser professor Montessori. Per a ser professor de Montessori t'has de gastar molts diners,
sí,
en una d'aquestes escoles que te donen aquesta certificació, i aleshores dius, realment després d'això eres millor mestre o puc anar a una altra metodologia diferent i anar sumant, no?
Han hagut un conato, per així, de muntar un col·legi en este mètode,
Sí, però he de dir que un col·legi en la filosofia Montessori és un col·legi que té com una certificació, però qualsevol escola pública d'ací utilitza elements de la filosofia Montessori, encara que no li poses el nom de Montessori, perquè el que dic és que hi ha hagut un abús del nom Montessori per a absolutament tot, és que al final fins i tot el paper de vàter serà Montessori, si arribem a l'excés, no? d'utilitzar això d'alguna manera com a reclam comercial, que no és el que crec que Montessori volia. Montessori el que volia era canviar l'educació, adaptar-la i fer que fora més efectiva. Activitats que es proposen Montessori: caminar seguint una línia, el xoc del silenci, és a dir, ensenyar a l'alumnat a que escolte fins i tot si fa falta el tic-tac del rellotge, la lliçó de les tres etapes. La lliçó de les tres etapes és, intenta resumir-lo, tu poses una A i una B i la vas canviant de lloc fins que el xiquet identifique quina és la A i quina és la B. Quan el xiquet ja en totes les posicions ho va identificant, aleshores introduïsses la C. Què es feia a l'escola antiga? Doncs et posaven l'alfabet sencer damunt de la taula i ves aprenent-te'l, no? Doncs,
i l'havies de memoritzar.
Memoritzar, és a dir, centrar-te en la memorització, no en el tacte. Ara agafes les lletres, quan tens clar la A i la B, o la combinació A, A, B, 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 doncs posa una C enmig i aleshores ja incorpores la C. I aleshores és un mètode una miqueta més respectuós amb les etapes, no? Amb el anar experimentant i aprenent com una escaleta. No? Bé, és molt important, per tant, la forma de presentar els materials Montessori als xiquets. És a dir, i en això sí que vull ser taxatiu, no es tracta de comprar un xoguet Montessori i llançar-lo en una taula. Els numerets que haureu vist, cada número és d'un color,
sí.
I després n'hi ha, doncs per l'1 n'hi ha una peça, per al 2 n'hi ha dues peces i baix tens el número 2. Si agafes això i ho aboques en una taula, el xiquet no aprèn res. Però el mestre que ha de fer, guiar, no? També és molt important l'educació motriu, perquè ens entenguem, muscular, és a dir, que els xiquets es vagin manejant. Per què? Perquè a l'escola antiga el xiquet estava rígid en una cadira i no es podia manejar en cap moment. I això també haureu trobat molts professors, molts mestres, que es queixen, és que no sap ni estar assegut en una cadira. Ves que de vegades és interessant que no estigui assegut en una cadira,
claro,
el xiquet.
Claro.
És interessant que es meneje, és interessant, i a més això és molt antic, no és de Montessori. Aristòtil ho anomenava l'escola peripatètica. Jo ho faig moltes vegades. De fet, a nivell legal, per atraure els xiquets de l'aula mentre no isquen de la seva ciutat, ni tan sols s'ha de demanar permís als pares. Per què? Perquè l'aula no ha de ser una habitació.
Parets.
Vull dir, l'aula és el món, l'aula és la teua ciutat, l'aula és el supermercat on vas...
A més, s'aprèn més aixina, eh?
S'aprèn moltíssim més així, no? Ahir tenim activitats que ara ja estan incorporades, però que recordem que han aparegut en un moment, com per exemple l'hort escolar. Abans això de l'hort escolar era impensable. Ja fa molts anys que s'ha incorporat en la normalitat. Per què? Perquè els xiquets van, toquen les tomaques, toquen els encisams, beuen un pardalet, i això abans en l'escola antiga doncs no es valorava, era rigidesa, i tot era memorització. I per tant, Montessori, doncs, i molts altres mètodes, avui ens estem centrant en Montessori per posar-ho una miqueta d'exemple, no? Doncs sí que és veritat que ajuda o va ajudar a avançar, a que l'escola avançara en esta sensibilitat per els mètodes, perquè no n'hi ha un únic mètode vàlid, sinó que n'hi ha moltíssims. Jo això sí que pot ser, pense que és una miqueta el perill de convertir això en una secta, és a dir, que Montessori siga l'únic mètode possible i la solució a tots els problemes. No, senyors, vull dir, jo penso que un bon docent ha d'intentar tindre molts mètodes i anar adaptant-los i adaptant-se al que l'alumnat necessita en cada moment. Montessori pot ser molt interessant per a un tipus d'alumne en un moment donat, però pot ser en un altre moment necessita un altre tipus de mètode. I el que ha de fer el professor, penso jo, això ja estic donant la meva opinió, és anar utilitzant tots els millors mètodes per a les situacions que corresponga. Vull dir, la seva perícia, la seva capacitat de docent es posa en pràctica quan aplica el que convé en cada moment.
Clar, és que ahir jo pense que estava confundint-se un poc les coses, perquè clar, tu dius un horté des d'una escola, és que si mos remontem temps arrere, hi havia gent que veia els horts, que veia els animalets, és a dir, és més quan ja avança la societat i sí que no saben ni siquiera on ve una tomaca. Però cuidado, jo he tingut de prop un mètode el Montessori que de colp t'agarren 5 xiquets de la classe, se'ls van emportar i estos xiquets estaven en una masia. I seguien ese mètode i ens va aparèixer raríssim. A més, ells no emprenien a escriure igual que...
No.
Sinó ells escrivien, no tenien edat d'escriure, és a dir, quan a tu te diuen que has d'escriure o que ells encara no l'edat era quan ells estaven preparats per escriure.
Exacte.
No sé si és millor, és pitjor, però es va semblar raríssim,
Sí, doncs bé, en això n'hi ha com en tot opinions i el que ja sempre...
I que ens va semblar una secta,
i que no es fa.
Ens va semblar una secta, vam dir, uf.
Sí, perquè és que de vegades ho és. I el que s'ha de fer, que a més la legislació, i jo que crec que és molt bon criteri, demana, quan tu apliques un mètode en l'aula, s'ha de fer una avaluació. I el mètode Montessori, una de les crítiques que se li ha fet és precisament eixa. Les avaluacions que s'han fet al mètode Montessori no certifiquen que realment això, com he dit,
clar,
el cas de la família, el resultat siga a causa del mètode Montessori en si o d'altres factors. No? Aleshores, això és la complexitat, però en qualsevol mètode has d'estar utilitzant l'avaluació i tu eres el que t'has d'adaptar efectivament. Això sí que és veritat, no? Perquè, doncs, per exemple, jo dono valencià per a gent que comença des de zero. No és el mateix una persona que parla una miqueta d'àrabe i una miqueta de castellà que una persona que ha parlat valencià en casa però no el sap escriure,
sí,
o no l'ha escrit mai. Vull dir, cada alumne també farà adaptar-te d'una manera diferent. Doncs, per exemple, l'últim alumne que he dit, en l'oralitat serà fantàstic, però pot ser que a l'hora d'escriure no. L'altre pot ser el contrari. M'ha passat en alumnat romanès, xinès, que escriu molt bé, però després li costa parlar. I aleshores a cadascú no li pots donar la mateixa recepta, com el metge no li pot donar la mateixa medicina a un xiquet de 4 anys que a un home de 40 que pesa 90 quilos.
I que té patologies.
No? Ni la mateixa quantitat. Materials. Mira, en materials de vida pràctica, vestir-se, regar l'hort, que he dit, agranar, per què no? Vull dir, agranar forma part de la vida. Sensorials, doncs mira, està molt de moda ara la tauleta de llum, els trencaclosques, estos de formes geomètriques de fusta, també els materials del llenguatge, com poden ser els contes, el xoc simbòlic, les titelles, no? Per exemple, potenciar la lectoescriptura, que això s'està oblidant molt, no? Llegir i escriure ens ajuda a aprendre a llegir i escriure, una cosa bàsica, però que de vegades perdem-nos en tot això, fa que Montessori també creia en això. De fet, se va centrar molt en la llengua, en l'aprenentatge de la llengua. La ciència, educació còsmica, que anomenem, la botànica, la música, el càlcul, les matemàtiques, que haureu vist els numerets, estos, diguem-ne, que són com cilindres, no?
Sí.
Que vas canviant els números de lloc, la torre rosa, els prismes, les barres, les làmines de superfície llisa o rugosa, no? Tot això, doncs, el que fa és augmentar l'abast de possibilitats, capacitats, materials que hi ha en classe, i que per tant no pot ser una aula simplement en taules i cadires. Una aula ha de ser moltíssim més. Ni una aula en taules, cadires i llibres, perquè el coneixement és molt més ampli fins i tot que el que ens puga donar la lectura en veu alta d'un llibre. No? Podríem entrar, si vols, en la crítica al mètode. La crítica al mètode, la primera crítica que jo faria és el tòtem educatiu, com si fora la solució a tots els problemes. I això jo ho he vist en molts centres, és la meva opinió, que diuen, bé, tenim problemes, als alumnes els costa, este és el mètode que resoldrà tots els problemes, punt. I anem a veure. I potser no podem posar res d'escola tradicional, que algunes coses bones tenia. No podem posar res d'un altre mètode diferent del de Montessori. Home, sempre trobe que el que es tracta és de l'equilibri, que no es convertisca això en una secta, sinó en una ferramenta més que potser ens pot ajudar. Després, n'hi ha molts pocs treballs acadèmics que realment s'hagin enfocat a avaluar a fons el mètode educatiu com a tal. I les crítiques diuen que este mètode, el de Montessori, de vegades és massa lliure. Al mateix temps hi ha crítiques de que és massa estructurat, vull dir que les crítiques,
clar,
també es poden criticar. La crítica també que està principalment adreçada a les classes altes, perquè diuen que són escoles exclusives les que pagues per a que apliquen este mètode, les úniques que l'apliquen, i per tant, una altra vegada, on està l'èxit del mètode? En que vinga gent d'un rerefons social ric o de famílies estructurades, o està en el mètode en si? No? I això és un altre dels dubtes que n'hi ha. Després també este corrent pedagògic es basa en que els xiquets tinguen o passen per períodes sensibles per a l'aprenentatge i diverses etapes del desenvolupament. Per tant, el que diu és que el que s'adreça al xiquet és activitats autodirigides en un entorn especialment preparat. Com és un entorn especialment preparat, el que es critica moltes vegades és la falta de creativitat. És a dir, com tot és de colors, tot és de formes, falta, diuen els crítics, que els xiquets tinguin un estímul per a inventar-se ells mateixos els mètodes o per a investigar per ells mateixos, perquè els mètodes ja venen donats, sí. Ja tens el rogle per al número, ah. Ja tens la taula de llum, ja tens... I aleshores, si en ciència, sobretot, el xiquet vol investigar, doncs hi ha qui opina que això, el mètode Montessori el pot tallar, no? En aquestes possibilitats. Montessori pensava que el llenguatge era un subproducte del coneixement que reflectia allò que el xiquet ja havia conclòs pel seu compte. És a dir, que les paraules eren una conseqüència dels processos d'entrenament i que, per tant, una habilitat que facilita l'intercanvi d'experiències necessàries. I que això, aquesta manera d'entendre el llenguatge, doncs el que feia també la crítica és precisament tallar la possibilitat d'inventar-se, de buscar el diccionari pel seu compte. Una altra crítica que sí que he trobat d'alguns professors és el problema següent. Quan ve un mètode com un mètode revolucionari que posarà totes les solucions, hi ha una tendència a abandonar la innovació. Perquè com el mètode de Montessori ja és la innovació en si, però el mètode de Montessori té 100 anys, eh?
Clar, és que jo no sé...
No és d'ahir. Per tant, quan innovem, quan hi ha, per exemple, la digitalització de l'aula, com fem si l'única resposta a tot és el mètode Montessori? I aleshores hem d'anar molt en compte en aquests mètodes que s'acaben convertint en màgics,
claro,
en la solució a tot, perquè poden tallar la capacitat d'innovar del professor, d'estar investigant, d'anar a seminaris, d'anar a trobades i canviar les coses. Això no està funcionant, utilitzem un altre, no? De vegades hi ha professor que ens encabotem, això ha de funcionar, no? Això no ha de funcionar, no veus que no funciona, que no estan aprenent, doncs canvia, no? Després una altra crítica és que tampoc s'aplica al 100%, perquè el que agafen són elements de la filosofia Montessori, però no és tot Montessori. Realment, difícilment trobem un...
Cada un li va añadint algo, no? Que posa en marxa el mètode.
Efectivament. Aleshores, clar, com l'avaluem si Montessori 100% no és tot. També caldria una avaluació que diferenciara el mètode Montessori i els resultats així estadísticament, i l'escola del costat que utilitza uns altres mètodes i els resultats així matemàtica i estadísticament. I això no s'ha fet o s'ha fet poc, i per tant també hi ha una dificultat en avaluar-lo.
Clar, el mètode Montessori, hasta on arriba? És dir, en la educació, com entres tu a una universitat? És dir, clar, és que este mètode, no sé jo...
Clar. Després, i una de les últimes crítiques, jo diria més la crítica política, no? I la crítica política és sobretot una periodista...
Antes, me ho estan preguntant, Santi, hasta quina edat se pot utilitzar el mètode Montessori?
El que jo tinc entès, el que jo he llegit, és sobretot primària. És a dir, fins als 11-12 anys és el que sol aplicar-se.
Ah, però tu en 12 anys les tens en segon d'ESO?
Sí, primer, segon d'ESO, ja és l'escola secundària i ja l'escola ja té unes altres característiques. Això no vol dir que no es puguen utilitzar metodologies de Montessori, però normalment això jo ho he vist més aplicada a primària,
sí.
A l'escola primària que a la secundària. Bé, perquè era també el... en el que ella es centrava, i recordem també que l'escola fa pocs anys així era obligatòria fins als 14 anys i punt. Després ja es va extendre fins als 16 anys. No? Bé, hi ha un article que exposa el periodista Daniel Arjona en el Confidencial, i en ell parla de que en 1928 Maria Montessori escriu una carta a Benito Mussolini, que és el fundador del partit feixista i dictador d'Itàlia, i li diu: Em queden alguns anys d'energia activa i només la seva protecció pot aconseguir que les energies que conserve aconseguisquen dur a terme el pla que, sense dubte, la providència de Déu ha dibuixat per ajudar els homes en els xiquets de tot el món. I l'ha exposat, excel·lència, davant vostè per a que tinga el centre irradiant en la seva raça de la que vostè és el salvador. I esta carta la arreplega la nova biografia que titula El xiquet és el mestre, vida de Maria Montessori, que escriu la periodista Cristina de Stefano a propòsit en l'any 2020 de dels 550 anys de l'aniversari del naixement de Montessori. Esta carta, doncs, és una pedra a la sabata, no? Perquè ja hi està lloant clarament a Mussolini, però al mateix temps és veritat i és veritat que l'escola feixista d'Itàlia, doncs, es van fer escoles Montessori i també en l'escola de Hitler, el nazisme, però més o menys es posa això en una dècada i la justificació que es fa és que l'única manera d'extendre el mètode Montessori era col·laborar amb les autoritats per part de Montessori per a que li deixaren aplicar això. Això es justifiquen o es justifica a Montessori de que ella el que... A veure... En diners torrons, no? Diuen. És a dir, si això no es pot aplicar en cap lloc, i com pots aplicar-ho? Doncs col·laborant amb les autoritats polítiques del moment, que per desgràcia eren tant el Duce com el Führer, no?, en aquell moment, però que ella després, clarament, l'any 1934, fa una ruptura a tot això. De fet, ella fa molts viatges als Estats Units, també fa molts viatges a l'Espanya prefranquista, a l'Espanya de la República, l'escola republicana també adopta molts d'estos mètodes de Montessori en col·laboració directa d'ella, no? I aleshores sí que és veritat que una de les paradoxes és esta, però que jo justificaria en que, doncs, no tenia cap altre remei, no? Simplement una miqueta per comentar-les les ombres.
Sí, les dos, clar, que normalment sempre hi ha que mirar les dos parts de la pel·lícula, no? El de una i el de l'altra. Però, no obstant això, segueix hi havent gent que es muda de lloc i tot per a obtindre aquest tipus d'educació, eh?
Sí, i jo crec que això el que ens ha de fer pensar una miqueta és que Montessori realment va revolucionar l'educació en molts aspectes, perquè va posar, és el que anomenen el pedocentrisme, és a dir, el centre de l'educació ha de ser l'alumne, t'has d'adaptar a ell, vull dir, això és una cosa que ja en l'escola moderna està totalment acceptada, és a dir, el mestre ha d'adaptar-se a les necessitats de l'alumne i no és l'alumne el que ha de anar en la llengua fora per adaptar-se, sinó que has d'utilitzar uns mètodes que arriben, que aconseguisquen comunicar a l'alumne.
Sí, també, però això també ens ha portat una explosió demogràfica, que eren 54 o 60 alumnes per un mestre, ja m'explicarà si ahir no havia un poc d'ordre. Ara les ràtios de les classes han baixat, és a dir, i aquests alumnes ara són mestres...
Ja vam veure les deficiències que tenia aquella escola antiga, però al mateix temps qualsevol d'aquests mètodes, Waldorf o Montessori o el nom que li fiquem, tenen el perill de convertir-se com en una espècie de secta que solucionarà tots els problemes, i jo crec que no hauria de ser així. La meva opinió és que hem d'agafar el millor de cada mètode. És importantíssim en el segle XXI no tindre por a innovar, no tindre por a fer coses diferents del que aquests mètodes prediquen, experimentar i a fer que l'alumnat experimente, però al mateix temps quedar-nos en aquesta posició de Montessori, que jo crec que té molts punts positius. Clar, una persona antirreligiosa podria dir, doncs, no m'agrada que Montessori fos religiosa, home, ja, però és que els mètodes en si no comporten l'adoctrinament, sinó precisament tot el contrari, no?
Sí, no, ja que l'alumne pugui descobrir.
Però sí que té valors que crec que continuen sent positius, com el valor de la família, de treballar en grup, perquè moltes vegades l'individualisme al que ens portava l'escola antiga era que jo estic així separada de la resta I això no és real. Vull dir, després quan vas a treballar a una empresa no treballes ahí a soles.
No, i estar en contacte en lo real, en lo natural, és a dir, tocar les coses, no tindré aprensió, poder preguntar. Per cert, i tu no te dones compte que els fills ens ensenyen coses també?
I tant.
Si es mires.
Però això és una actitud que, sobretot un docent, que és el que ens ensenya, se suposa, tradicionalment, ha de tindre, sempre ho dic, la ment oberta d'anar a aprendre allà on va.
Mira, una xiqueta, no? Està pintant una nina, i això m'ha passat a mi en primera persona, i li estava pintant el color, el monyo de color rosa. I la mestra li va dir... A veure, tu has vist alguna vegada un xiquet o una xiqueta en el color rosa? En el monyo color rosa? Bueno, pues a aquesta xiqueta li estàs llevant tota la creativitat.
Clar, i potser sí que ho ha vist. És que ahir... N'hi ha preguntes d'estes que de vegades he fet perquè en un moment donat te naixen sense pensar-les molt, i tu mateix quan l'acabes de pronunciar dius, home, sí, jo, la meva àvia quan tenia el monyo blanc anava i se'l pintava de rosa. Però segurament algun xiquet l'ha vist en el monyo de color rosa.
Clar, però és per que tant... és allò de que mos... Claro, diuen, és que un xiquet no t'has que deixar que la fantasia li guanyi a la criatura. No sé, el millor és que tu és que estàs un poc encorsetada, no? No sé, dic jo, eh?
Sí, efectivament, i jo crec que pense que l'escola moderna ha de tindre també esta capacitat d'adaptació, però també ha de tindre esta possibilitat de donar-li peu al professor per a que pugui fer allò que s'adapte més al seu alumnat, no? Claro, perquè moltes vegades, i a mi m'ha passat,
que s'actualitza,
és el que s'anomena la programació didàctica, que està basada en la legislació.
Sí.
Però és que ara tinc en classe tot un grup de gent que apenes saben llegir, perquè m'acaben de vindre de no sé quin país i els han posat per edat en segon d'ESO. I què faig? Aplique la programació fil per randa i que no s'enteren de res? Doncs no, clar que
clar
no.
Que no. És dir,
que aprenguen, que és el més important.
Sí, jo soc jo en les meves circumstàncies, és a dir, anem a veure, en el post on estàs tu t'has que desenvolupar, és aixina. Pues, l'ensenyança jo veig igual. Jo crec que hem de ser un poc més flexibles tots,
Sí.
En tots els àmbits.
I adaptar-nos al que tenim davant. No? Has de fer un forat. Però, doncs, què el faig? Les mans i em deixes els dits i les ungles o em dones una ferramenta?
Claro, o mira a veure qui tinc al meu alrededor que me fa permetir que puga fer ixe forat, no? Doncs és com allò de no te meneges de la cadira o, bueno, estar gitat damunt de la taula. No m'ho anem ni a un extrem ni a l'altre, clar. Sí. Tu no pots permetir que l'alumne arribi i te se tire damunt de la taula i que se posi a dormir. Això tampoc, no?
Sí.
Però vaja.
I sobretot centrar-nos en la persona. Jo, que em considero que és una persona de vocació total, per l'educació, has de pensar que ahir davant tens algú que té el seu patiment, que té la seva història, la seva família, pobre, rica ni pobre, a vegades els rics són feliços, a vegades són infeliços, els pobres són feliços, per tant, és un món de molts colors, com les aules de Montessori, i jo crec que en això em queda. No en el mètode com un tòtem, però sí en el mètode com una innovació i un canvi d'una dona que no va tindre, no va veure un impediment en el fet de ser dona, sinó una oportunitat. I això és el que hem de veure. No problemes, sinó oportunitats. L'educació segur que això és garantia d'èxit.
Pues Santi Cordells, professor, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat el mètode.
Disculpa, ahir donàvem honor o fèiem l'homenatge als professors jubilats.
Sí.
Doncs servisca això també d'homenatge al seu treball durant tants anys.
Pues moltes gràcies.
A vosaltres.